Ràdio Estel.
Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Benvinguts en aquesta tarda de dimecres al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades del dia, les vies de so Jordi Carretero i a la redacció i producció Sara Cruz. Molt bona tarda, Sara.
Hola, molt bona tarda, Mercè.
Sara, avui també ens fas un apunt de l'agenda.
I tant, com ja us avançàvem ahir, us recordem que hi ha un concert benèfic aquest proper divendres a 8:45 de la nit. Serà Santa Maria del Mar, com dèiem, aquest divendres, amb la participació de la Coral Sant Jordi i també la de Marina Rossell. La venda d'entrades és a la mateixa Església de Santa Maria del Mar i a Ticketmaster.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Josep Jorge, ell és de Barcelona, té 39 anys, és arquitecte tècnic IMBA, és director també general de Jubilar-se en Casa, una empresa de serveis d'assessorament a gent gran i als seus familiars. Entre les seves aficions s'hi troba la innovació, la tecnologia, l'emprenedoria i el Barça també, i es defineix com una persona inquieta, responsable, sincera i treballadora. I si voleu, podeu seguir-lo al Twitter a @JosepJorge.
Josep.
Bona tarda.
Molt bona tarda. Avui hem tingut un dia intens.
Sí, sí, eh? I encara, de fet, estic pendent del Twitter perquè, evidentment, les declaracions es van succeint.
Ara és quan hi ha el furor a la xarxa, no?, que es
sí,
diu.
Sí, sí, ara vull.
Està bullint ara sí, mateix. Sí. Per cert, també, en boca de molts diputats, no?, que en aquesta hora estan dient la seva, com, per exemple, Enric Millo, del Partit Popular, que diu que Ciu i Esquerra s'han quedat sols al Parlament defensant la separació de Catalunya de la resta d'Espanya amb Iniciativa i la CUP. D'aquesta piulada i de moltes altres, avui les podem comentar, eh?
I tant, i en donarà per molt.
Per cert, avui teníem la mirada dividida d'una banda al Parlament de Catalunya i l'altra també aquesta compareixença de Cristóbal Montoro al Congrés dels Diputats.
Sí, que en alguns moments m'ha semblat que estava escoltant el Club de la Comèdia, però ja en parlarem.
Vinga, doncs ara mateix en parlem amb Josep Jorge, però abans la Sara ens explica tot el que ha passat el dia d'aquest dimecres de gener.
La informació del dia, el 7:45.
Doncs com ja avançàvem, el Parlament de Catalunya ha aprovat finalment la declaració sobiranista presentada per Ciu, Esquerra i Iniciativa, que reconeix que Catalunya és un subjecte polític, jurídic i sobirà que reivindica els drets dels seus ciutadans a decidir el seu futur. La votació ha comptat amb 85 vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions. L'economia espanyola caurà l'1,5% l'any 2013, el triple del previst pel govern. La zona euro tampoc té perspectiva de millora. En canvi, l'economia mundial remuntarà de manera gradual aquest 2013 fins a créixer un 3,5%. El 2014 està previst que creixi un 4,1%, estimulada per les economies emergents i també pel bon comportament dels Estats Units. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha comparegut avui a la Comissió d'Hisenda del Congrés per parlar sobre el cas Bárcenas. Montoro ha afirmat que la regularització fiscal especial, coneguda com a amnistia fiscal, no encobreix el delicte comès ni tampoc esborra ni neteja delictes. El ministre també ha criticat les posicions polítiques que estan falsejant el que realment passa en aquest procés. A casa nostra, el líder d'Unió Democràtica de Catalunya, Josep Antoni Duran Lleida, ha demanat disculpes per el tuit en què la portaveu d'Unió, Marta Llorenç, feia referència a la seu de Convergència embargada arran del cas Palau. Duran ha intentat així rebaixar una tensió entre les dues formacions en les últimes hores, que no ha deixat de créixer. Marta Llorenç també s'ha disculpat. L'any espriu que durà per lema el seu vers Ens mantindrem fidels arrenca oficialment avui a aquesta hora al Palau de la Música amb un acte dirigit per Xavier Albertí. Es tracta d'un acte de reivindicació nacional que comptarà, entre d'altres, amb la participació dels poetes Miquel de Palol o Josep Pedrals, actors com Pere Arquilluer, Josep Maria Pou o Pep Tossar i cantants com Sílvia Pérez Cruz o Marisa Martins.
7:36, la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Imma Manso, ha explicat aquest matí que l'exèrcit compta amb l'Acadèmia Militar de Talarn, al Pallars Jussà, com a possible centre docent per organitzar cursos destinats als militars. Aquesta hora ens informa des de Ràdio Principat Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. Aquests cursos destinats als militars se celebrarien de gener a setembre, període en què no hi ha activitat docent al centre, segons ho ha declarat la subdelegada del govern espanyol a Lleida, Imma Manso.
Cursos que no tenen massa planificació, sinó són cursos doncs, que són voluntaris pels propis militars i que en un moment donat se fa un curs i en 15 dies ja es programa. És a dir, que a Talar es té una mica per tot això, no? Per cursos que es vulguin fer, doncs, bueno, diuen aquest curs no el fem, doncs aquest a Talar, vale? Però no cursos fixos, sinó cursos que surten una mica esporàdics i que se fan contínuament.
La subdelegada ha reiterat que aquest 2013 se celebrarà el tradicional lliurament de despatxos i que el curs començarà al setembre amb tota normalitat. Pel que fa al futur de l'acadèmia, pel 2014 s'haurà d'esperar a conèixer les conclusions de l'estudi que Defensa està elaborant.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui el cel ha estat cobert durant tot el dia amb febles nevades al vessant nord del Pirineu. A la tarda i vespre, la proximitat d'un nou front provocarà noves nevades febles. La cota de neu serà als 700 metres. Dia també de fortes ventades de mestral a les Terres de l'Ebre, sud de Ponent i oest de Barcelona. Al sud del país se superaran els 100 km per hora. Temperatures molt baixes a tot el territori. De cara a demà i els pròxims dies continuen les pertorbacions i amb elles un temps hivernal. Les temperatures es recuperaran de cara al cap de setmana.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. Per als fidels laics, el compromís polític és una expressió qualificada i exigent del compromís cristià al servei dels altres. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dijous de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem el secretari d'Organització de Convergència, Josep Rull, que analitzarà la declaració sobiranista aprovada pel Parlament. A la tertúlia tindrem Arcadi Oliveres, Franzina Alzina i Joan Lluís Pérez Francesc. A les 9, plusvàlua del primer cafè, una secció dedicada aquesta vegada a consum responsable. A dos quarts de 10 presentarem una campanya de recollida d'aliments impulsada per veïns del barri de Sants. I uns minuts després, Nutrició i Salut amb Maria Josep Rosselló. També tindrem la reflexió de Manuel Milian Mestre. Tot això i més aquest dijous de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Mare de Déu del món! Concert benèfic a Santa Maria del Mar el 25 de gener a 8:45 del vespre amb la Coral Sant Jordi i Marina Rossell. Venda d'entrades a Santa Maria del Mar i Ticketmaster. Un concert únic en un marc incomparable a favor de la restauració de les campanes de Santa Maria del Mar. Especial i irrepetible. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Doncs quan falten gairebé 4 minuts per arribar al punt de 8:45 del vespre, avui repassem les notícies més destacades d'aquest dimecres 23 de gener. Ho fem avui amb Josep Jorge, director de l'empresa jubilarseencasa.com. Una de les notícies d'aquest dimecres. El Parlament de Catalunya ha obert el camí cap a l'autodeterminació. En el primer ple de la desena legislatura, la Cambra Catalana ha aprovat la declaració de sobirania pactada per CiU, Esquerra Iniciativa, que reconeix Catalunya com un subjecte polític, jurídic i sobirà i que reivindica el dret dels seus ciutadans a decidir el seu futur.
La proposta de resolució d'aprovació de la declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya ha quedat aprovada per 85 vots a favor, 41 en contra i 2 abstencions.
Sentíem Núria de Gispert, la presidenta del Parlament, com ho anunciava. Els diputats que han votat a favor de la declaració han estat els 50 de CiU, els 21 d'Esquerra, els 13 d'Iniciativa i un dels 3 de la CUP. Els vots en contra corresponen als 19 del Partit Popular, 9 de Ciutadans i 15 del PSC que han votat que no. Per part dels socialistes n'hi ha 5 que no han votat. Són Àngel Ros, Marina Geli, Joan Ignasi Elena, Núria Ventura i Rocío Martínez Sampere. Després de votar, els diputats del Partit Popular s'han aixecat i han abandonat l'hemicicle gairebé al mateix temps. El president de la Generalitat, Artur Mas, ha començat ja a rebre l'ovació de bona part de la cambra.
Josep, Jorge, estàs pendent del mòbil també del Twitter, no? Per aquests comentaris, per aquestes piulades. Ara, en aquest moment, acaba de piular Àngel Ros, justament, i ens ha adreçat al seu blog, no? En aquest article, diu, per contribuir a la unitat del catalanisme polític.
Sí, sí, diguem-ne que, a veure, al final que aquesta declaració de sobirania s'aprovaria, ningú tenia dubte, perquè evidentment hi ha una majoria del partit al govern i el partit a l'oposició, el cap de l'oposició, no? Esquerra Republicana. La posició de la CUP, bé, ha estat una mica singular, però vaja, res a dir. Aquí la gran sorpresa era què faria el Partit dels Socialistes de Catalunya. I quan s'ha vist clarament que s'havia de decidir per Catalunya o Espanya, aquí és on ha començat, diguem-ne, tot l'enrenou en el sí del Partit dels Socialistes. Totes les contradiccions que portem molts anys intentant buscar una sortida, doncs s'han manifestat. I el que és evident és que aquesta olla, si no ha explotat, explotarà en les properes hores. D'alguna manera, els socialistes, aquesta declaració passarà a la seva història, a la història del seu partit, per tal de que els obligui a determinar-se ells mateixos en quina direcció volen anar. Si en una direcció de respectar els pactes amb el PSOE o en una direcció molt més catalanista, molt més nacional, que és la que en principi marca el Partit dels Socialistes de Catalunya.
Ells s'entesten a dir que no hi ha un trencament en el sí del PSC, però, per exemple, seguint el món del Twitter, Montserrat Tura ha piulat: mai un primer secretari del PSC havia trencat tants ponts construïts per integrar el pensament progressista i catalanista com ho ha fet Pere Navarro en un any.
Sí, sí. No. Diguem-ne que les declaracions seran contundents. És evident que s'han tingut que posicionar, i al posicionar-se doncs han sortit a la llum totes les tensions que tots hem anat veient els últims anys, ja no només en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, sinó en la mateixa elecció del senyor Pere Navarro com a primer secretari dels socialistes i candidat a la Generalitat. De tal manera que, evidentment, el PSC té molta feina a fer per tal de reestructurar-se i orientar-se en un procés que no s'atura.
Un Pere Navarro, serà que sembla que té la confiança de Carme Chacón.
Doncs sí, mira, precisament l'estàvem sentint un tall de Carme Chacón, que ella diu que recolza el PSC i continua parant-se de nou en la legalitat que Pere Navarro doncs tant s'ha aferrat.
Sí, sí. De fet, la legalitat o la legitimitat, diguem-ne, són les dues grans paraules, els dos grans bastions en el que els dos bàndols, diguem-ne, cada un es resguarda. De fet, al final, simplement el que estem dient és què és el que volem ser. Evidentment, uns estaran d'acord i els altres no. Això, aquí, precisament és una consulta que volem traslladar a cada un dels ciutadans, però que avui, en seu parlamentària, s'ha vist clarament. Uh-huh. Uns pensen una cosa, els altres pensen una altra. De tal manera que per això estan les consultes, precisament perquè cada un expressi allò el que pensa, el que és i el que vol ser.
D'aquesta manera podrem dir que hi ha una confusió de conceptes, perquè una cosa és el dret a decidir, l'altra el federalisme, l'altra l'independentisme, i com en aquesta línia doncs, argumentava avui el mateix Oriol Junqueras, no? Que assegurava que no demanem a ningú que sigui independentista, només que tots siguem demòcrates. Sí, això sí. Seria ser un demòcrata.
Exacte.
Acceptar el dret a decidir podria ser?
Acceptar que s'han de prendre postures i posicions, que moltes vegades el que fan és això, posar a la llum les pròpies contradiccions, però un ha de prendre determinacions. Aquest poble, i en la situació actual que està la nostra societat i la nostra economia, té que prendre decisions. Ja no podem més estar badant. Hem d'avançar cap a una direcció. I això només ho podrà decidir la majoria. En aquest cas, una part del Partit dels Socialistes ha decidit que es tenia que fer d'una altra manera. Perfecte. Ja hem quedat, diguem-ne, tots retractats. Avancem. El procés avança. Simplement hem cobert una etapa més i ara anem, diguem-ne, per tal d'aprovar la llei de consultes, poder traslladar tot això al govern de l'Estat i veure si cap al 2014 podrem o no fer aquesta consulta que clarament una part del Parlament ha apostat per fer-la.
Un dia intens al Parlament de Catalunya, aquest dimecres 23 de gener, que també, com no, ha rebut les seves reaccions, com per exemple del Partit Popular, serà.
Doncs sí, recordem, Josep, que després de votar els diputats del Partit Popular s'han aixecat i han abandonat l'hemicicle tots. Com ho veus, això?
O tenien pressa per no veure la realitat, perquè al cap i a la fi el sí ha guanyat per més del doble. Aleshores, jo no sé si això és l'exemple de democràcia o és l'exemple de pataleta, diguem-ho així. Què és el que els diputats del PP, amb un gest en contra de la cambra i de la sobirania de la cambra i del que significa una cambra, que és l'expressió de la voluntat dels ciutadans. Doncs ells han agafat i han fet un acte absolutament irrespectuós amb el procediment que s'ha seguit fins aquesta tarda.
Avui repassem les notícies d'aquest dimecres amb Josep Jorge, ell és director de l'empresa Jubilar-se en Casa. Però Josep, de moment avui sembla que podem intuir un possible trencament en el si del PSC, però en el si de Convergència i Unió les coses no van del tot gaire bé. Oi, Sara? Què ha passat?
Doncs sí, concretament d'Unió Democràtica de Catalunya, en què Josep Antoni Duran i Lleida demana disculpes pel tuit en què la portaveu d'Unió, recordem, Marta Llorenç, feia referència a la seu de Convergència embargada arran del cas Palau. En un intent de rebaixar una tensió entre les dues formacions, que a les últimes hores no ha deixat de créixer, durant des de Xile, on és, recordem, de viatge oficial, s'ha situat al costat de la companya de federació i ha defensat la presumpció d'innocència. Tot plegat arran d'un comunicat de la Federació Barcelonina de Convergència Democràtica de Catalunya, en què s'acusa el líder democristià de perjudicar la imatge de la federació i de confondre també l'electorat amb les seves opinions sobre el dret a decidir. Per la seva banda, Marta Llorenç tuiteja també una disculpa i ha admès haver-se saltat aquesta presumpció d'innocència.
Sí, de fet, evidentment, fan sortir els colors no només a casa dels socialistes, sinó a totes les cases. Qui no ha estat en una reunió familiar i cada un ha expressat una opinió un pèl diferent o radicalment diferent. De fet, és un tema que l'hem portat al dia a dia i que ens farà que tots ens tinguem que posicionar.
Bé, en tot cas, si et sembla, Josep Jorge, repassem altres notícies, perquè com dèiem a l'inici del programa, avui teníem un ull posat al Parlament de Catalunya i un altre amb aquesta compareixença del ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, que ha assegurat avui, en aquesta compareixença a la Comissió d'Hisenda del Congrés, que la regularització fiscal especial, coneguda com la amnistia fiscal, no encobreix, diu, el delicte comès, ni esborra ni neteja delicte, serà.
Doncs si Montoro també ha criticat les posicions polítiques que estan falsejant, ha dit el que realment passa en aquest procés. Durant la seva compareixença, però Montoro no ha citat en cap moment l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ni ha aclarit tampoc si es va beneficiar de l'amnistia fiscal. No obstant, ha insistit que aquesta regularització especial no és opaca i ha afirmat que els que l'han utilitzat estan registrats i identificats en la base de dades d'Hisenda.
En la lista no aparece. No puedo decir más, pues no porque me lo impida la ley, porque él ha renunciado a la protección, pero tengo que decirlo. Porque la sociedad española tiene el derecho a saberlo. Por eso voy a proponer una modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria para poder también explicar más cuestiones tributarias.
Montoro també ha concretat que els 40.000 milions aflorats han estat el resultat de les declaracions extraordinàries de 29.065 persones físiques i 618 persones jurídiques.
Un Cristóbal Montoro avui amenaçador, està una mica calorat, també l'hem pogut veure amb aquesta compareixença. És més, ell mateix donava als periodistes el titular.
La veritat és que el senyor Montoro és un espectacle per si mateix i avui, diguem-ne, hem tingut un exemple més del que ha fet. A veure, aquesta regularització de diners, no ens oblidem que només tenia una finalitat. No era condonar il·legalitats que tercers haguessin pogut cometre, sinó que era recaptar. I es pretenia recaptar un 10% del que es regularitzés. La notícia és que hem aconseguit un 3%. Només hem aconseguit recaptar 1.200 milions d'euros. Amnistien 40.000 milions de diners negres. Per què? Perquè una part d'aquests diners, el delicte, ja havia prescrit. De tal manera en què li hem permès a una sèrie de defraudadors portar legalment i declarar legalment els seus diners a Espanya sense que això els hagi comportat tenir que pagar cap tipus ni de penalització ni de tribut. De fet, només per això, s'hauria de demanar la dimissió immediata del ministre Montoro. Perquè una mesura en la que s'hauria de penalitzar aquells que no han estat correctes amb la societat i en les seves obligacions, que ens han fet a tots està patint el que estem patint ara mateix de retallades en prestacions públiques, que d'una mesura que teòricament tindrem que haver recollit 4.000 milions d'euros, finalment només es recullin 1.200 milions d'euros en impostos, és o evidentment una molt mala previsió perquè s'ha volgut fer expressament així, o perquè no es controla la part de recaptació fiscal. Una de dos. Per una o per l'altra, el senyor Montoro hauria de dimitir.
Doncs amb aquesta petició de divisió de Josep Jorge...
Sí, jo és que estic molt indignat, especialment en el que veiem dia a dia, el que està patint, i el que ahir mateix vam conèixer de quin import havien estat les retallades que s'havien efectuat a Catalunya, com continuem no complint amb el dèficit, com continuem semblant que som uns mals gestors, quan el gestor principal, el màxim responsable, que és el ministre d'Hisenda, s'equivoca de 4.000 a 1.200 milions.
Bé, Josep Jorge, en aquesta mateixa compareixença d'avui, el ministre Cristóbal Montoro posava en dubte les xifres de dèficit que va fer públiques ahir el conseller Andreu Mas-Colell.
Sí, sí. El senyor Montoro, totes les xifres, Mercè, diguem-ne, es poden explicar de diferents maneres. Tot és objectivable. Simplement el senyor Montoro hi ha que dir-li, escolti'm, demà apareixerà l'EPA. Demà superarem àmpliament la barrera dels 6 milions. Aquesta és la xifra que a la ciutadania li interessa. No si hem pogut reduir més o menys el dèficit, sinó què estem fent per crear ocupació, per crear riquesa i per sortir d'aquest sotrac. De moment, mesures com la recaptació d'impostos que tenia que venir per aquesta mesura d'arbitri fiscal l'hem errat completament. Aleshores, senyor Montoro, no hi ha que donar, diguem-ne, gaires més dades que el que hem tingut avui i el que tindrem demà.
Doncs ara mateix et donarem un altre argument per demanar aquesta possible dimissió de Cristóbal Montoro. L'economia espanyola caurà un 1,5% aquest 2013, el triple del previst pel govern espanyol. La zona euro tampoc té perspectives de millora, segons ha pronosticat avui el Fons Monetari Internacional.
Doncs sí, sembla que tampoc aixecarà cap a aquest any, segons el Fons Monetari, que aquest dimecres ha actualitzat les seves previsions per aquest 2013. En conjunt, l'activitat baixarà un 0,2%. En el cas d'Espanya, el Fons Monetari preveu que l'economia caigui un 1,5%, el triple de les previsions del govern espanyol. No obstant, reconeix els esforços en l'ajust i també demana més suport per part dels països solvents. La nota positiva és que la resta del món, com ja dèiem, comença a recuperar-se lentament i això pot ajudar a les exportacions. Segons el Fons Monetari Internacional, l'economia mundial repuntarà de manera gradual aquest 2013 fins a créixer un 3,5%.
ho veiem a la distància, no? Aquí diguem-ne que patim i continuarem patint, i la resta del món, com tampoc pot ser d'una altra manera, doncs es va recuperant paulatinament. Si qualsevol gestor d'empresa privada errés tant i tant en les seves previsions i les seves mesures com està errant el govern central, avui ja no hi seria. Aniria a engruixir les llistes de l'atur. En canvi, avui hem de concedir, sembla ser, el benefici del dubte al ministre d'Economia i a tot el govern central. Home, jo crec que ja comença a ser hora de que exigim el compliment de la responsabilitat, que per això han estat càrrecs electes.
I en la portada del programa d'avui, Josep, també ens fèiem al·lusió a aquesta frase de Cristóbal Montoro que ha dit avui mateix al Congrés dels Diputats. El debat polític està falsejant el procés. El límit és no traslladar a la societat el que no és cert. Bé, és una frase que podríem aplicar ben bé en el cas d'aquests presumptes comptes irregulars de la família Mas i Pujol, que va sacsejar en plena campanya electoral.
Sí, sí. Es troben retratats davant del propi mirall i no es reconeixen. El senyor Montoro no es reconeix, però no es reconeix tampoc el Partit Popular i no es reconeix el govern que actualment ha de conduir la política econòmica d'aquest país cap a una sortida de la crisi. No veiem més que justificacions. Torno a repetir, cal demanar i exigir responsabilitats.
Josep Jorge, ara et faré una pregunta.
Ai.
Ja pateixes. Tu ets creatiu? Jo crec que sí. Sara, tu creus que és creatiu?
I tant. Absolutament.
Bueno.
Farem el possible.
Jo crec que sí que ho ets, però si no ho fossis, la Blanca Aranyó avui ens ofereix el punt curiós parlant de creativitat. Blanca, com estàs?
Molt bé. Si vols 5 consells per saber com pots augmentar la teva creativitat.
Són curiosos, eh?
Bueno, a mi m'han sorprès molt. El primer de tots és avorrir-se. Ja comencem. Diu que fer una tasca aparentment avorrida durant 15 minuts, com ara copiant números d'un directori de telèfon, augmenta considerablement la inventiva. Això ho han descobert un equip d'investigadors d'Estats Units. Bé, aquesta... A mi és la que m'ha sorprès més, la resta són més normals. La segona és mirar una pel·lícula de Harry Potter. Segons uns investigadors, també veure només 15 minuts de pel·lícules amb continguts propis del cinema fantàstic, com ara Harry Potter, és suficient perquè els nens i els adolescents siguin capaços de pensar de manera més creativa. El tercer consell relacionat amb aquest, jugar. Els científics han comprovat que aquells nens que juguen en videojocs són més creatius exercint tasques com ara dibuixar o escriure històries. Veig que estàs dibuixant i escrivint.
És que sí, potser...
El quart consell, potenciar el bon humor. L'ànim positiu estimula una regió del cervell que sempre s'activa moments abans de tenir una idea. És a dir, que les persones que fan una pausa quan treballen per escoltar música o veure vídeos divertits no perden el temps, sinó que estimulen la seva creativitat. I per últim, moure els ulls. Els exercicis de moviment d'ulls cap endavant i cap enrere, no sé exactament com deu ser, però aquí diu endavant i enrere, augmenten la creativitat. Això sí, l'efecte que s'observa és temporal i no dura més de 9 minuts, o sigui que s'ha d'anar ràpid. Bé. Després nota, ja.
Sí, no, està clar, perquè hi ha vegades quan algun treballador doncs mou els ulls, juga i de més, sembla que realment està perdent el temps i realment el que està és
escoltant
la capacitat productiva de l'empresa. És sorprenent, molts directors de recursos humanos ho tindrien que plantejar.
S'ha de morar els ulls de manera arriba.
És una mica complicat. Josep Jorge, moltes gràcies per compartir les notícies del dia, però avui, Sara, abans de marxar, hem de saludar un oient que ens ha vingut a veure.
Doncs sí, és una amiga meva que es diu Anaïs, que està aquí fora esperant-nos amb un fred que pela, eh?
Una salutació ben especial per l'Anaïs, gràcies. Vinga, nosaltres ho deixem aquí. Salutacions al Jordi Carretero, les vies de sort, Sara Cruz i Blanca Aranyó, la redacció i producció. Tot seguit arriba Oriol Casals i el seu programa De Cap i de Nou. Que vagi bé, molt bona nit.
Bona nit.
Ràdio Estel.